37 minuts per sobre de les 9 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat i avui dedicarem una hora a parlar de diverses activitats relacionades amb el maig cooperatiu. Ja sabeu que estem ben immersos en tot el reguitzell d'activitats i de propostes de tot tipus. Començarem explicant-vos unes jornades de bones pràctiques que van començar fa uns anyets i on es van tractar temes diferencials. El d'enguany va al voltant del finançament alternatiu, d'aquests crowdfundings que moltes vegades parlem. De tot plegat, com sempre, ens ajuda a entendre-ho el Rubén Bagués. Ell és cofundador d'Eres Social i també doncs, un dels coordinadors d'aquest tipus de xerrades. Què tal, Rubén? Com estàs?
Molt bé. Mira, aquí hi ha un dia més a explicar una de les jornades que fem des de fa uns anys de bones pràctiques aplicables a l'economia social. Que l'any passat estava més enfocada cap a com van passar i com van actuar algunes empreses i organitzacions davant de la pandèmia i que aquest any, en un nou context, una mica a veure si ja passa la Covid, estem parlant més d'un element que moltes entitats necessiten avui en dia i és el tenir finançament per acabar de sortir d'aquesta crisi econòmica en la que també hem passat, hem patit, i que aquest any el que busquem és explicar altres maneres de trobar finançament. En aquest cas, un finançament alternatiu, amb una eina, no sé si molt o poc coneguda, que és el crowdfunding, i que no només parlarem d'un tipus que és el més conegut, que és el crowdfunding de donacions o de recompensa, sinó també parlarem d'altres vessants que hi ha dins del crowdfunding que poden ser molt interessants per projectes no només del Prat, sinó del Baix Llobregat, de Catalunya, etc.
Sí que és veritat que aquest model no, de micromecenatges, de buscar aquest finançament compartit, ja fa uns anys que sí que es comença a tirar endavant. Sobretot ho associem molt no, a activitats relacionades amb la cultura, amb algunes ONGs, no, amb alguns projectes solidaris, però potser no ho associem tant en alguns altres projectes d'economia cooperativa i social que poden ser finançats amb aquest tipus no, de micromecenatges.
Sí, sí. Per exemple, bueno, tenim un mes lligat al cooperativisme, un exemple que és la companya que tenim aquí, la Lídia, i que representaria més un projecte dels que més coneguts són, així de potenciar la cultura, bueno, en aquest cas l'agricultura de proximitat, ecològica, etcètera. Però també tindrem la participació, avui no he pogut assistir, però sí que a la sessió vindrà un projecte totalment diferent i és un sistema, o sigui, una startup digital, però que el propòsit del seu projecte està enfocat a ajudar a la gent gran amb l'ajuda d'una app i d'uns sistemes perquè aquesta gent gran també pugui viure millor, no? Però és un món més digital, llavors molta gent coneix més l'aplicabilitat de lo que tu comentes, de cultura, de ONGs o d'entitats sense ànim de lucre, però també hi ha altres que opten per aquests tipus de finançament i que funcionen molt bé.
Doncs saludarem també al Mauricio Bryan. Ell és, forma part d'aquesta xarxa europea de crowdfunding. Què tal? Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, i no sé si ens pots explicar una miqueta millor què és això del crowdfunding i també a nivell europeu, doncs, per quins projectes podríem fixar-nos nosaltres per replicar aquí que fan servir aquest tipus de finançament.
Pues justament del crowdfunding, com ja ben ha dit en Rubén, és un sistema que hi porta temps funcionant-hi, és algo que s'està agafant-hi també més embranzida amb, com una eina alternativa de tenir aquest, diguem, capital inicial per poder arrencar un projecte i el que té la peculiaritat que es fa tot a través d'internet, no? O sigui, és el seu punt fort. Si pensem a l'antiga usanza, no, com aquell que diu, en realitat és una col·lecta. És un dels sistemes més antics que podem pensar per ajudar projectes comuns. No? És una d'aquestes, el punt de partida. El que ha passat en el món de l'economia digital és que hem passat aquest sistema molt analògic a una plataforma digital. Pensem que, bueno, penseu que a nivell europeu n'hi ha de més de 600 plataformes de crowdfunding a tota Europa. I a Espanya, en el context espanyol, n'hi ha justament més de 50. Hi ha diferents tipologies. Aquí és on en Rubén sí que ha fet esmena de que en realitat podem centrar-nos i podem concentrar la nostra conversa directament en les plataformes de donació i recompensa, però en podríem xerrar justament de préstec o fins i tot inversió, no? Que aquí són les eines més purament financeres a també a l'antiga usança. No? Sabem el que és un préstec i sabem el que és fer inversió dintre d'un projecte. I això és una de les coses que se pot aportar a l'economia social.
Clar, Mauricio, la part dels projectes, potser ara amb l'Olivera Cooperativa també en parlarem, però la part de les persones que estan interessades en fer aquestes aportacions econòmiques, no sé si també hi ha uns perfils, quin és el motiu també que porta a aquestes persones o cooperatives o iniciatives que decideixin col·laborar amb aquests altres projectes?
El punt de partida d'aquestes persones que et donen recolzament a través d'una petita aportació econòmica, normalment hi ha un primer cercle que és tots aquells els coneguts, no? Els familiars, amics, gent que dona suport en aquest projecte perquè hi creuen ell. Després hi ha un segon nivell que pot ser un poc el boca a oreja, no? Que funciona molt bé, et dones a conèixer altres cercles on no estàs tampoc, bueno, no estàs tan present, i per darrere, a la darrera, justament, la feina de fer difusió del projecte, de la iniciativa, de la missió, dels objectius d'aquest finançament, d'aquesta cerca de finançament per fer un altre projecte o arribar a un altre escenari més positiu, és on, especialment amb l'ajuda dels vostres mitjans i fer aquesta difusió a través de les xarxes i la ràdio i els mitjans locals, ajuda molt a que la gent que no coneix el projecte arribi a ell i digui, bueno, què ha d'interessant? Què hi aporten? Li puc donar el meu suport? M'interessa o no m'interessa? I és on aquí, en realitat, el crowdfunding també obri en aquesta difusió, coneixença, transparència i al mateix temps obri la participació.
Doncs anem a conèixer com ho han viscut també per part de l'Olivera Cooperativa. Ho fem amb la Lídia Guim, de l'equip de comunicació. Què tal, com estàs, Lídia?
Bé, bon dia.
Explica'ns una mica el vostre cas.
Val. Mira, nosaltres vam començar la campanya de crowdfunding una mica per replantar la vinya que teníem a Can Calop, bueno, que tenim, de fet, a Can Calop, al parc de Collserola. Per qui no conegui l'Olivera, ara mateix estem a la part, bueno, als inicis, que és a Vallbona de les Monges, que és un projecte ja que produeix i estem arrelades des de fa molts anys. I fa uns 10 anys vam començar a la finca que tenim a la masia de Can Calop de Dalt, al mig del parc de Collserola. I allà ens trobàvem que la vinya no l'havíem decidit nosaltres, sinó que és una vinya que ja ens venia com imposada per l'antic projecte que hi havia hagut, i sí que ens estàvem detectant que no eren unes varietats de raïm que fossin autòctones mediterrànies i que tampoc ens acabaven de funcionar i que no tiràvem prou endavant per produir la qualitat del vi que volíem, no? I des de l'equip de camp de Can Calopa i de l'Olivera en general es va proposar fer una arrencada de vinya, per tant, i tornar a replantar la vinya i fer un estudi de quines varietats volíem tindre a Can Calopa. Per tant, això requeria uns recursos, sobretot diners, que no teníem. Per això ens vam decantar, per tot el que ha dit el Mauricio, crec que és perfecte. És a dir, per nosaltres eren tres potes molt importants. Una, ser autosuficients acompanyades de la gent que teníem al voltant o de les persones que confien en el projecte. És a dir, no haver de dependre d'aquelles entitats que no siguin economia social i solidària, perquè ja sabem què passa, diguéssim. Per una altra banda, és molt important per l'Olivera i amb aquest projecte encara més és enfortir aquest sentiment de vincle, de pertany al projecte. O sigui, està clar que les persones que treballem a l'Olivera som al projecte, però les persones que veuen els nostres vins, consumeixen els nostres olis o venen a passar una estona amb nosaltres a les visites, a Naturisme o a la vinoteca, també són part d'aquest projecte, perquè si no seríem res. Per tant, un projecte com de crowdfunding encara ho fa més evident, no? Ajuda en siguis tu. De fet, el lema de la campanya era plantem un cep, arrelem a Collserola, sempre en plural, sempre intentant, no?, aquest diàleg amb la persona que tens més enllà. I per últim, també era molt important per nosaltres la difusió i la pedagogia. Era un projecte que ens servia molt per explicar que passaven coses a Collserola, que Collserola no només és on hi ha el Tibidabo, per exemple, sinó que hi ha pagesia, que s'hi poden fer coses productives i que al final, i just hi vaig estar aquest cap de setmana, també l'hem de cuidar, el parc de Collserola. És a dir, ara mateix no vull pensar què podria passar si encendés una part de Collserola. Llavors, ens servia molt per fer aquest diàleg també pedagògic i de difusió del nostre projecte, però també del projecte del parc agrari de Collserola, diguéssim.
En aquest sentit, Lídia, suposo que esteu molt contentes també amb els resultats, no? Però no sé si us plantegeu per a algun altre projecte específic poder fer servir aquest format més endavant.
De moment no, perquè una campanya d'aquesta envergadura és molta feina i és molt emocionant i molt intensa, però és molta feina. Llavors jo crec que una cada 5 anys està bé i més potser no tindríem més temps per difondre d'altres coses. Però sí que és una manera que és com la primera opció, no? de buscar fons. Vull dir, tenim diferents companyes d'altres cooperatives que ara mateix n'han acabat una altra. Per nosaltres és com la primera opció, per aquestes tres potes. Sí que és això, requereix molt esforç, molta feina, ser molt pesades. Llavors, també és com a equip de comunicació ens pertoca, no?, controlar aquests fluxos. De dir, vale, els vam atabalar l'any passat, deixem descansar a la gent que ens envolta durant un temps, diguéssim.
Mauricio, també és aquesta la idea, no?, de que serveixi, de tota la implicació que aporta darrere, no?, però que, no, bueno, que hi hagin altres formes, que s'intenti també tirar endavant altres projectes autofinançats pel propi motor, no?, empresarial també.
Clar, pensa que el crowdfunding, les seves diferents tipologies, no és una eina de finançament exclusiva i excloent d'altres, sinó que s'ha d'utilitzar en els moments en què es pertanyi o es trobi que pot ser útil per un projecte. Pensa que si fan una campanya de crowdfunding cercant-hi un finançament, s'obrin aquesta democratització de l'accés al finançament, però també els hi dona seguretat per després accedir-hi a altres fonts de finançament vinculats a l'economia social, alineats amb aquesta comunitat i amb els valors que defendrà els projectes que hi participin. Té de fer també una petita puntualització que en el crowdfunding, justament, hi ha diferent, com tot, s'està enriquint una mica aquesta definició i podem xerrar del crowdfunding en general, sense missió més objectiu que fer un projecte cultural i ja està, sinó si xerréssim d'un projecte que en té una missió social o té aquest compromís comunitari d'una manera evident, com és el cas de l'Olivera, grandíssim projecte, per cert, han de xerrar del crowdfunding cívic, no? En què hi ha una participació d'entitats compromeses amb la societat per crear un impacte positiu a través del finançament d'un projecte, no? I és aquí on han de puntualitzar.
Clar.
I fins i tot hi ha casos en què entitats públiques i poden participar dintre del crowdfunding, no? I aquí ve ja, bueno, paraules mayores, no? On hi ha el match funding, permeteu-me aquest exercici, no?, de juntar dos mons dispars, no?, la participació, la comunitat i després entitats públiques que hi puguin implicar-s'hi en finançar projectes des d'aquestes eines digitals.
La jornada del dijous ve amb el títol de Jornada de Bones Pràctiques, però no sé si també hi ha males pràctiques en el crowdfunding o si això no existeix o quines eines hi ha per evitar-ho, perquè també és una d'aquelles coses, no?, que quan posem diners a una entitat a internet, no?, i en un projecte concret, molta gent té certa por o alguns recels.
Clar, aquí hi ha, com tot, hi ha coses bones i coses dolentes. Però pensa que l'exercici des de les plataformes, el més important és poder assegurar l'èxit i també el respecte a la seva comunitat. Aquí, si xerrem d'una de les plataformes que hi participarà, que són sòcies de la nostra organització, que és goteo.org, dintre tots els projectes que han finançat durant la seva història, té la peculiaritat, aquesta plataforma té un contracte al final del finançament. I si passa alguna cosa que no sigui el que està establert en el contracte, hi ha una responsabilitat civil per part de promotor i plataforma per poder retornar això. No? I aquí és un exercici de bones pràctiques com a eina de finançament, compromesa també amb la seva comunitat i amb aquesta corresponsabilitat que entenen per participant de l'economia social i al mateix temps digital. No? I és bé que ho diu. Sí que hi ha casos que, bueno, sabem grans plataformes que, bueno, se ho treuen de sobre, no? Fàcil, si hi ha algun problema. No, això és responsabilitat del promotor, respost. Però sí que s'ha de destacar aquests casos que saben que hi ha un rol important a jugar i també, de la mateixa manera que les persones depositen la confiança a través d'una petita aportació a un projecte, les mateixes plataformes han de ser conscients de la seva posició i la comunitat que representen i que hi ajuden han de tenir una benentesa sobre les regles del joc.
Clar.
No és demanar per demanar, sinó demanar perquè estic compromès. No? I que realment agassajaré, en certa manera, retornaré aquesta confiança, les recompenses, seguint-hi el que m'he compromès i explicat a una pàgina web.
Clar, això, Rubén, també és important, no? Perquè tothom, aquests emprenedors i emprenedores que estan citats a aquesta jornada de dijous, ho tinguin ben clar, no? Que és un compromís també de tirar endavant el que es promet abans d'aquestes campanyes de micromecenatge. Rubén, no sé si vols recordar-nos alguna cosa, si ens hem d'apuntar per inscriure'ns abans
sí.
d'anar-hi.
No és molt fàcil el trobar la... Bueno, és fàcil trobar la pàgina web, però dir-la, dir la URL és una mica complicat. Llavors, el que recomano és que busqueu el vostre cercador, el Maig Cooperatiu 2022. Us sortirà segurament com a primera opció el web d'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, on trobareu totes les activitats que hi ha dins del Maig Cooperatiu, que tenim un mes d'aposta pel cooperativisme, i allà trobareu una que es diu Jornada de Bones Pràctiques Finançament Alternatiu. Podeu entrar, fer l'inscripció i us enviarem un enllaç. Hi ha hagut un canvi, estava previst fer-ho només físicament. El que hem fet és una hibridació. Continua havent la possibilitat de que el que vulgui vingui al Palmira Domènec, al centre cívic, i assistir, però presencialment allà només estarem el Xavi Jiménez, de l'àrea d'Economia Social de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, i jo mateix. Hi ha les persones convidades, el Mauricio d'Eurocrap, Javier Carrillo de Fundació Goteo, la Lídia i la Glòria de l'Olivera, i el, disculpeu que no me recordi del nom, el company de Senior Domo.
Ángel Puertas.
Ángel Puertas de Senior Domo, que és com un projecte molt diferent de lo que estem acostumats a conèixer per crowdfunding. Els tindrem connectats online i parlarem una mica amb tots ells perquè ens expliquin i ens ajudin a entendre què és això del crowdfunding i com amb dos bones pràctiques, la de l'Olivera i Senior Domo, l'han aplicat amb èxit i els hi està ajudat a continuar la seva activitat.
Perfecte, doncs esperem que vagi molt i molt bé. Mauricio i Lídia, benvinguts al Prat també i espero que vagi molt bé aquesta jornada.
Moltes gràcies. Recordeu, dijous a les 3 de la tarda.
Perfecte.
Dijous 19.
Rubén, fins la propera.
Fins
una abraçada.
Adéu, gràcies.
Adéu.